Salutacions. Cada vegada és més freqüent la imatge de cues quilomètriques a la P7 en el seu pas per Sant Cugat, una situació que també es repeteix a la B30, volíem dir. Els accidents en són la principal causa. El Servei Català de Trànsit ha facilitat a Cugat Mèdia les dades de sinistralitat de la B30, així com del tram de la P7 paral·lel a aquesta via. En aquests dos segments hi ha hagut 127 accidents entre l'1 de gener i el 14 d'octubre. Són unes xifres similars a les del mateix període de l'any passat, quan es van produir 121 sinistres. El calendari laboral de Catalunya per al 2025 comptarà amb 13 festius. D'aquests, 11 seran entre setmana, mentre que en diumenge només hi ha el 12 d'octubre, Tots Sants i el dia de la Constitució, el 6 de desembre, cauran en dissabte. A més, el calendari disposarà de dos ponts de 4 dies, el de Setmana Santa i un altre per Nadal. El primer cap de setmana llarg de l'any serà el 6 de gener, en caure el dia de Reis en dilluns. Torna al Consell de Barri de Vulpelleres aquest dimecres a 6:45 de la tarda. La segona sessió del Consell, després que es constituís el passat mes de maig, posarà el focus en els camins escolars. Així mateix, durant la sessió, també s'abordarà la gestió del niu de bústies a Can Barata i l'estat dels grups de treball. L'òrgan presidit pel tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, tindrà lloc a la biblioteca de Vulpelleres, Miquel Batllori. Sant Cugat comptarà amb una nova farmàcia sota el nom de Cugat Centre. L'establiment estarà ubicat al número 15 del carrer de Valldoreix, a tocar de la llar d'infants Magnòlia. El nou negoci està buscant professionals del sector per formar un equip amb farmacèutics, tècnics i especialistes en dermofarmàcia. A motiu de la celebració de Tots Sants, l'Ajuntament habilita un cop més un servei especial d'autobús des del centre de la ciutat fins al cementiri municipal. El servei funcionarà aquest cap de setmana, 26 i 27 d'octubre, i el divendres 1 de novembre, amb els mateixos horaris i recorreguts d'anys anteriors. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda. En clau esportiva hem de dir que el primer equip masculí de la UAS de bàsquet ha caigut derrotat 65-75 davant el Marista Sa de Mar a la sisena jornada de la Supercopa. Els santcugatencs s'han vist superats còmodament en el darrer quart, on han encaixat un parcial de 0-16 que ha estat suficient per perdre el maig. Els de Gavi Vallet continuen sense reaccionar i han d'intentar redreçar el rumb, una única victòria en 6 partits. Proper maig, d'aquí a 15 dies, quan visitaran la pista del Lloret, que és actualment el segon classificat. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a cugat.cat i també en els diferents butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
I ja ho sabeu, si sona aquesta sintonia, és el moment de posar-nos al dia amb el català, amb l'anell al dit, en aquesta ocasió amb els alumnes de Suficiència 1 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès. Avui ens acompanyen a l'estudi la Ximena Ruiz, la Joan Lein i l'Anna Hidalga. Molt benvingudes, noies. Benvingudes. Que ens porteu una secció farcida de continguts. Així que jo us deixo, em quedo aquí amb vosaltres i tot vostre. Endavant.
Al podcast d'avui us explicarem l'origen dels mots ratafia i xibeca. Escoltarem una cançó dels Steomes i us posarem a prova amb el llenguatge dels castellers. Us recomanarem la lectura d'una obra poètica i algunes quantes coses més.
Sabies que...
La ratafia és un licor que antigament s'elaborava a moltes cases catalanes. Sembla que el nom d'aquest digestiu prové del francès ratafia, mot criol que potser és l'alteració de la forma llatina ratafiat, que significa pacte tancat. L'expressió llatina es troba en molts documents antics sobre el comerç català amb el continent americà. La ratafia devia prendre aquest nom pel fet que s'acostumava a ratificar els tractes oferint una copa d'aquest licor casolà. També parlem de la Xiveca. Segur que a moltes persones els ve al cap aquesta famosa marca de cervesa catalana, que té dos significats. Panaitot, curt d'enteniment, o olivà, au rapinyaire nocturna de plumatge groguenc, el pit blanc i la cara en forma de cor. Habita als murs i a les torres de les esglésies i al forat de les roques. També hi tenim les frases fetes tenir ulls de xiveca, que vol dir tenir els ulls grossos, rodons, lletjos, semblar una xiveca, que significa amanir les menges amb molt d'oli, i anar a caçar xiveques, és a dir, anar a la cerca de coses imaginàries.
Sentim-la.
S'acaba la bulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornaré xinutxant. Una nit més és l'únic que demano.
Avui escoltem una cançó que ha robat el cor de molta gent. Xino Xano, de Stay Homes. Aquest tema no és només una melodia, és un antic, autèntic viatge emocional que ens connecta amb la vida mateixa. Stay Homes va néixer en un moment de necessitat durant el confinament, quan la creativitat i l'esperança eren més importants que mai. Formada per Klaus Streuning, Guillem Multó i Ray Benet, aquest trio de músics barcelonins va trobar en la música una manera de compartir moments d'alegria en un temps complicat. Imagineu-los a la terrassa del seu pis, a l'Eixample, combinant ritmes i melodies en diferents idiomes, català, castellà, anglès, portuguès, mentre el món exterior semblava aturat. Xino Xano és una de les seves cançons més emblemàtiques, una invitació a viure el moment i gaudir de les petites coses de la vida. Amb un compàs enganxós i un ritme alegre, aquesta cançó ens convida a ballar, a somriure i, sobretot, a deixar enrere les preocupacions. Es tracta d'una celebració col·lectiva de la vida, nascuda de les experiències compartides en un moment de distància física, però de proximitat emocional. Un detall interessant és que, durant el procés de creació de la seva música, Stay Homes va demanar als seguidors de les xarxes socials que compartissin les seves històries sobre moments alegres. Així, Xino Xano esdevé un reflex d'aquest suport mutu de la capacitat humana d'unir-se fins i tot en els moments més difícils. Des de que van començar a penjar les seves cançons a Instagram, l'èxit de Stay Homes ha traspassat fronteres i ha arribat a mitjans de comunicació internacionals, tot guanyant diversos premis, incloent-li el reconeixement com a artista revelació i per a la fantàstica iniciativa innovadora que va tenir durant el confinament. Així que, sense més preàmbuls, prepareu-vos per submergir-vos en aquesta joia musical que ens recorda la importància de viure cada moment amb intensitat. Aquí teniu Xino Xano, de Stay Homes. Esperem que us animi a ballar i somriure.
S'acaba la bulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornaré xinutxant. Una nit més és l'únic que demano.
El teu veneno és contagiós, el teu moreno i el vestit de flors. Has sigut tu, has sigut tu. Joder, ens la passàvem fent el gos. Qui m'ha robat el mes d'agost ha sigut tu.
Que bé que estem perdent el temps. Joder, res no dura per sempre. Un altre punyal en el ventre. I que bé que estem perdent el temps. Joder,
la nit està suculenta. Un altre xupito d'absenta.
Posa't a prova.
Els castells són les torres humanes que es construeixen des de fa més de 200 anys al cap de Tarragona, al Penedès, i actualment en moltes viles dels Països Catalans. Són un símbol molt potent de la identitat i la cultura catalana. Des del 2010, els castells són patrimoni cultural i material de la humanitat per la UNESCO. Sabríeu dir quin és el lema dels castellers?
Opció A.
Valor, força, caliu i equilibri.
Opció B.
Força, equilibri, valor i seny.
Opció C.
Valor, equilibri, seny i disbauxa. A veure, quina podria ser? La A? La B? Doncs triem la B. Valor, força, equilibri i seny. Efectivament, el lema del castellers va sortir d'un vers de l'obra Els xiquets de Valls, de Josep Anselm Clavé. Força, equilibri, valor i seny són les característiques que defineixen els castellers. Tot i que el lema es fonamenta tradicionalment en aquests quatre mots, n'hi ha molts altres que són iguals o més importants i necessaris per a la bona execució de la pràctica castellera, com per exemple la constància, el treball, l'esforç, la confiança, germanor i sort. Doncs arriben al peu d'aquesta secció. Esperem que hàgiu après coses noves i que us serveixin pel dia a dia. Si voleu posar-vos a prova amb més curiositats lingüístiques, aneu a la secció Posat al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat. N'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Antònia Vicens és una narradora i poeta nascuda a Santanyí, Mallorca, el 1941. El 1967 va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la amb l'obra 39 graus a l'ombra, premi amb el que va iniciar una reconeguda carrera narrativa, amb títols com ara La Santa, Gelat de Maduixa, Febre Alta o Ànima d'Agost. El 2009 va publicar el primer seu llibre de poemes, Lovely, seguit de Sota el paraigua, El crit, el 2013, Fet als ulls, el 2015, Tots els cavalls, el 2015, amb el Premi Cavall Verd i Premi Nacional de Poesia i Pare que hem fet amb la mare morta, el 2021. L'autora mallorquina ha rebut la Creu de Sant Jordi, el Premi Ramon Llull del Govern Balear, la Medalla d'Or de la Ciutat de Palma i el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquí us llegim un parell de poemes d'Antònia Vicens.
Em parlava de calvaris de cucs, insectes que ataquen al gra, la vida a la fornera quan de sobte m'empès cap a un carrer, embuirat, i trobaràs redós.
On deuen ser les dones que seien als peus del meu llit quan vaig néixer? Aquelles que més tard m'ensenyaren a jugar amb el sol, les primaveres dins l'aigua de la pica. En vals cridó, imploro llimaga arrossejant-se per la humitat d'un somni.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català, i us la recordarem ara mateix perquè no us equivoqueu.
Ei, Marta, que bé t'he trobat. He vingut a aquesta cafeteria perquè cada cop que hi passo olora a pas de pèssic i m'entren unes ganes boges d'esmorzar.
Clara, no es diu olor a pa de pèssic, sinó fa olor de pa de pèssic. Però t'entenc perfectament. L'olor és irresistible. Esmorzaràs?
Sempre m'emredo amb això. Doncs sí, però també vull agafar un cafè per portar, perquè he d'anar corrent a la feina.
Ai, Clara, estàs en raixa avui. Espero que no t'emprenyis. No és per portar, sinó per emportar o per endur. Te'l faig per emportar, oi?
Uf, és veritat, sempre faig aquests errors. Sí, sí, un cafè per endur-me, per favor. Ah, perdó, em corregeixo això jo mateixa. Vull dir, si us plau.
Fet, però disculpa'm, Clara, per la darrera correcció que et faré i així et deixaré en pau. A les Balears sí que es diu, per favor. I ara, canviant de tema, com va la feina?
Ai, doncs, fatal. Estic totalment agobiada. Acaben d'instal·lar un nou software molt important i no funciona.
Ostres, quin greu. però ai, que no em puc resistir. Ho sento. Crec que vols dir aclaparada o atabalada. Agobiada és un castellanisme.
Ai, sí, és cert. I a més és millor si dic programari en lloc de software, oi?
Sí, correcte. I per cert, has de marxar ja? Pensava que ens podríem veure dintre de 10 minuts, que ja plego.
Dintre de? Crec que avui ens estem corregint mútuament, Marta. No és dintre de, sinó d'aquí a 10 minuts.
Tens raó. M'has enxampat. M'agrada que estiguis atenta. Però ara, seriosament, la pròxima vegada hem de quedar amb més calma, eh? No sempre corrents.
Ximena, Joan, Nana, moltíssimes gràcies per aquest espai que ens heu dedicat del català. Amb vosaltres hem conegut l'origen dels mots ratafia i xiveca, hem fet un tastet dels poemes d'Antònia Vicenç i, a més, hem recordat paraules que solen confondre fàcilment en català. També pels que som catalanoparlants des de naixement, així que aquests recordatoris ens van molt i molt bé a tots i a totes. Moltíssimes gràcies.
I vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bis.cesagarra.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, 3bs.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
José Sanchís Sinisterra és dramaturg i director teatral, a més de pedagog, autor de més de 50 textos teatrals, entre originals i adaptacions. És un dels autors més premiats i representants del teatre contemporani espanyol. Aquest valencià de naixement, que continua voltant pel món als seus 84 anys, també és veí de Sant Cugat. José Sanchís, benvingut a Ràdio Sant Cugat, com està?
Bueno, he conegut temps millors, naturalment, però resisteixo, resisteixo.
Ara l'agafo.
I a més, vull dir, per favor,
sí.
no em canvieu el cognom, no Sanchís, sinó Sanchís.
Sanchís.
Clar, Pérez Peris, Gómez Gómez, Sánchez Sanchís. No sé d'on ha sortit aquest.
Perfecte.
Però no, ja aquesta alçada de la meva vida suposo que no.
Ja no passa res, no.
No em lliuraré d'aquest accent, d'aquesta tilde maldita, que m'estornuda l'apellido, com de vegades dic. No m'estornudes l'apellido, però no hi ha manera.
Deia que l'agafem a Madrid, però sabem que fa uns dies estava a Bogotà, al Festival de Artes Vives, on li han fet un homenatge i, a més, ha impartit un taller. El teatre el manté molt ocupat arreu del món, encara.
Pues jo diria que sí, que al 100% és gràcies al teatre, que he portat una gran part de la meva vida nòmada, no? No sols a Colòmbia i a tots els altres països d'Amèrica Latina, sinó també en Itàlia. Sí, jo sóc, el teatre és el meu territori.
A més, bueno, hem d'explicar que l'agenda continua molt atapeïda, i el dia 4 de novembre li fan entrega del Premi d'Honor de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
Sí, jo dic que s'han juntat. Bueno, això, de fet, va començar aquesta ratxa d'homenatges pòstums, que dic jo, va començar l'any passat d'una, bueno, aquest any al principi, una diguéssim, un pacte entre la Sala Beckett de Barcelona i l'Abadia, dirigida per Juan Mayorga. La Sala Beckett de Toni Casares, i són dos amics meus i tal, i aleshores van posar-se d'acord i m'han fet aquesta conspiració de homenatge. I, però bueno, fa molta il·lusió, no tinc per què negar-ho, no?
Dèiem al principi que és un dels autors més premiats. A mi m'agradaria saber què han significat tots aquests reconeixements per a vostè.
És una pregunta difícil de respondre, perquè sincerament, no és per por ser ni res d'això, però és una mica, per una part, incòmoda, no? Aquesta acumulació de, diguéssim, de reconeixements, homenatges, premis i tal, perquè encara que estic molt gran i que estic ple d'aixaques, jo continuo com si tingués un futur molt llarg al davant, i fabricant projectes, escrivint, impulsant iniciatives d'investigació i estudi de teatre, i ara estic perseguint la possibilitat d'obrir a Madrid una sala, una petita sala, que seria una mica l'equivalent de la Beckett, no? Un lloc d'investigació, creació, programació, etc. No? I aleshores jo de vegades, mig en sèrio, mig en conya, dic, no, això, aquests homenatges són perquè em retiri ja a un mausoleo i deixi d'emprenyar. Però bueno, mentre tingui forces, energia i sobretot il·lusió, jo continuaré tratant de canviar coses.
És que és llarga la llista de premis Max, Premi Nacional de Teatre, Premi Adolfo Marsillac, Premi Federico García Lorca, són tant els premis que, clar, ens estendríem massa en el temps. A mi m'agradaria anar al principi de tot. Sabem que quan era jove, que estava al Liceu Francès, ja va dirigir les seves primeres obres, però en quin moment vostè se n'adona que la llavor del teatre és el que el té atrapat?
Jo diria que va ser molt, molt al principi, perquè, per exemple, jo als 10 anys vaig començar a escriure novel·les d'aventures, no? A València, no? I als 14 anys, també a València, en una estranya acadèmia, que el salut primer era mixta, una acadèmia mixta, cosa que en l'any 52, 54 era molt estrany. Molt estrany, no? No sols a València, sinó a tot Espanya. Doncs era, repeteixo, aquesta acadèmia era mixta i a més ens donaven molta iniciativa als alumnes i alumnes per activitats, no? A veure, aquest any, qui s'encarrega de la biblioteca? Qui vol participar en la revista? Qui vol tal? I un dia el cap d'estudis va entrar a veure per al teatre d'aquest any. I jo, que aixecava la mà
per tot,
contínuament,
no?
Vaig aixecar la mà i aleshores, als 14 anys, jo vaig començar com a actor a l'Acadèmia Oller. És una acadèmia que crec que encara existeix, molt familiar, no? Molt familiar, i fins i tot físicament, com a espai, era un pis gran, però ahí estàvem. I jo crec que va ser en aquell moment, no?, als 14 anys, que ja havia decidit ser escriptor, i després vaig descobrir el teatre com un territori on es produïa, a més, no una activitat solitària com l'escriptura, que sempre era una mica frustrant, sinó un treball d'equip, de grup, no? I a més mixta, que això ja era el colmo. Pels 14 anys, imagina't, no?
Quan acaba... Sí, sí, digui.
No, simplement això, no? Que als 14, 15 anys jo ja vaig començar... Em vaig anomenar jo mateix director de teatre. I vaig començar a dirigir i ja quan vaig arribar a la Universitat de València, doncs sí, em van proposar la direcció de... del Teatre Espanyol Universitari de la facultat,
sí.
I a partir d'ahí jo, malgrat que professionalment vaig, diguéssim, centrar en l'ensenyament, no? Vaig ser professor a la Universitat de València i després vaig guanyar una càtedra d'institut, però el teatre era, diguéssim, la meva pàtria, per entendre'ns.
Sí, sí. I de mica en mica, doncs, allò que va sortint de València, passa per Terol, arriba a Sabadell i també arriba a Sant Cugat. En quin moment arriba a Sant Cugat? Quin any?
A Sant Cugat va ser en l'any 72, 73, no? Va ser una circumstància també molt especial perquè jo, efectivament, vaig guanyar des de València, no? Bueno, quan vivia a València vaig guanyar una càtedra d'institut de batxillerat a Terol.
Sí.
Allí vaig tenir un encontre molt important per mi, que va ser conèixer i compartir amistat i treball amb José Antonio Labordeta.
Ah.
No?
Mm-hmm.
Vam fer ahir una cèl·lula terrorista, que dic jo, ideològica. Bueno, fèiem una mica de
broma.
De política.
Mm-hmm.
I quan ell i la seva família se'n va anar a Saragossa, em vaig quedar una mica sols allí com la meva família, i em van aconsellar de que anés en compte, no? Va arribar un dia a casa meva el pare d'un alumne, va fer un gran elogi, em va dir, però... yo venía a decirle que vaya con cuidado, don José, porque tiene usted una denuncia sobre la mesa del gobernador. Bueno, y aleshores ya va surtir en un encontre, en un festival de San Sebastián, vaig conèixer a Frederic Roda Para.
No?
I aleshores em va dir, no sé què, es veu que em coneixia, m'havien donat un premi ja de dramatúrgia, i m'ha dit, què fas tu a Terol? Vine a Barcelona, que estem renovant. Ha arribat Herman Bonin a la direcció de l'Institut del Teatre i vol renovar l'Institut del Teatre. Vine, tal. Aleshores vaig demanar un trasllat a l'Institut de Batxillerat de Sabadell.
Sí, al Pau Vila.
Al Pau Vila, no, el nom li vaig posar jo.
El
primer any vaig ser director perquè era el catedràtic més antic, i em vaig rebre un ofici del Ministeri demanant un nom, perquè era una filial de l'EGARA. en aquell moment de la legara de Terrassa.
De Terrassa, sí.
I aleshores jo vaig començar, bueno, un nom que no sigui sant, que no sigui sant.
Yeah.
I aleshores el Frederic Rodapara em va fer conèixer, perquè havia tornat a Catalunya, qui era Pau Vila, no? Una personalitat impressionant que havia creat a Veneçuela tota la ciència geogràfica, i vivia, era de Sant Cugat. I aleshores vaig posar-li aquest nom, va colar, coló la cosa, en el ministeri pensaven que estava mort, i em van donar permís per posar-li aquest nom, no?
Mm.
I aquesta va ser la meva època més important, als matins. Jo agafava el trenet per anar a Sabadell, a l'Institut Paulia, i a les tardes a l'Institut del Teatre, en el moment de la seva renovació de la mà d'Hermann Bonin, que va ser una persona importantíssima per mi i per el teatre català.
Sí, i recordem que allò, revisant i repassant la seva trajectòria, el 76 va participar com a director en el primer festival grec. I no ens oblidem de citar que el 89 va posar en marxa la sala Beckett, que va deixar el 97. La sala Beckett va ser una evolució del Teatro Fronterizo?
Bueno, tenía alguna cosa del espíritu del Fronterizo, ¿no? Pero yo creo que la creación de la Sala Beckett va a ser muy importante, un viraje que va a arribar a la meva vida, y es el meu contacte con América Latina. Yo en el 85 em van invitar al grup que havíem creat a Barcelona, el Teatro Fronterizo, vam ser invitats al Festival de Manizales a Colòmbia. No?
Mm.
I aleshores va ser un fletxazo. També la realitat latinoamericana en aquell moment era molt efervescent del punt de vista cultural, polític, social, i a partir del 85 bueno, jo vaig començar a viatjar molt, molt a Amèrica Latina, no? I encara ho continuo fent,
com
saps, no?
Mm.
I, però allí en Amèrica Latina jo em vaig adonar de que la gent, en unes situacions molt precàries i fins i tot perilloses, tenia una iniciativa extraordinària per obrir sales, per emprendre projectes i tal. I nosaltres havíem creat el Teatro Fronterizo, estàvem en un sòtano del carrer Tallers, a Barcelona,
sí.
No? Però era un lloc de formació, d'estudi i de sajos, no? I aleshores jo vaig tornar de Latinoamèrica amb les piles molt carregades, no? I vaig agafar el meu soci, Luis Miguel Climent, i li vaig dir, som uns cagats, li vaig dir, no? Aquí, que estem en el paraíso occidental, no ens atrevim a obrir una sala, i en Amèrica Latina, sobretot en Colòmbia, amb unes circumstàncies terribles, la gent té una iniciativa i una capacitat de mobilització artística tremenda. I aleshores d'ahir va sortir la Sala Beckett. O sigui, jo crec que la creació de la Sala Beckett va ser molt, diguéssim, contaminada per la dinàmica una mica guerrillera, entre cometes, d'Amèrica Llatina. I, bueno, vam tenir la sort de que immediatament tant l'Ajuntament com l'INAEM del Ministeri de Cultura, com finalment la Generalitat, van decidir apoyar el projecte. O sigui, va ser una situació molt, molt particular i molt, molt especial, no? Molt diferent.
I, José, quan li diuen que és un dels grans renovadors del panorama teatral espanyol, pensa que, en el seu interior, pensa que ha aconseguit el que pretenia?
Bueno, primer crec que aquesta és una frase que va aparèixer en Wikipedia
i en algunes pàgines així també especialitzades.
Jo penso, jo el que intento sobretot és estar permanentment renovant el meu teatre, no el teatre espanyol.
Mm.
Intento no repetir fórmules de dramatúrgia o de posada en escena que ja conec, que ja més o menys crec que controlo, i aleshores això no m'estimula i trato de buscar cosas. No cree que, yo pienso que esta expresión, renovación de la escena española, es una mica exagerada. Yo em conformo a haberme renovado y continuar renovándome el meu propi teatre, ¿no?
Li preguntaré per a una última qüestió i en referència a les obres. Sens dubte, una de les més conegudes és Ai Carmela, o la d'Añaque, o de Piojos i Actores. Si li fes triar entre tots els seus treballs, quina és la nineta dels seus ulls?
Això no es fa amb un pare. No se li pot demanar a un pare quin és el teu fill preferit, no, perquè això crea un problema familiar terrible. No sé, és molt difícil. Hi ha obres que en les quals he posat pot ser més esforç, però a mi, a part, evidentment, jo a Carmela, evidentment, estic molt agraït i penso que si encara, per exemple, a Bogotà acabo d'assistir a una altra, a l'estrena de la versió colombiana d'Ai Carmela. És veritat que Ai Carmela ha ajudat molt a la meva, diguéssim, dramatúrgia, una mica per diversos països, no? Perquè jo dic, jo no sé si l'obra és una obra molt bona, no tant, etc. Sobretot és que és molt barata. És molt barata.
Això també compta.
Compta, naturalment, com el Teatro Fronterizo sempre ha estat precari, jo intentava escriure obres, no?, que fossin, que no tinguessin un gran problema de producció, i clar, això em portava a l'essència del teatre, no?, la capacitat dels actors i les actrius de mantenir viva la imaginació i l'atenció del públic amb la paraula, amb l'acció, amb el cos. I en aquest sentit sí que és una obra que per mi va ser important. Quan Carlos Saura va portar-la al cinema, per mi va ser una gran decepció, perquè va escamotejar el que per a mi en l'obra era essencial, que és los muertos que no quieren borrarse. Entens? I això ho va eliminar del guió Saura. Jo vaig tenir una reunió amb ell a Madrid per intentar convèncer de que l'obra tractava d'això, no?, de los muertos que no quieren ser olvidados.
Clar.
No? Perquè a més era el cinquantenari de la Guerra Civil. Jo ho vaig escriure per fer una crida d'atenció. Però Saura era aragonès i, per tant, una mica cabut i no ho va canviar. Però a mi Ñaque també és una obra que l'estimo molt. I una altra que també s'ha fet bastant, és El lector por horas. Una obra, perquè és una mica la meva declaració d'amor a la literatura.
Doncs ens ha donat temps a repassar una part, diríem, no tota la seva trajectòria, però com a mínim per aquells que s'incorporen ara al món del teatre des d'una banda o des de l'altra, és important recordar doncs la figura de José Sánchez Sinisterra per tot el que ha fet. Se m'ha curat, l'han constipat ja? Ja no es tornuda.
Ja no es tornuda.
José Sánchez, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i enhorabona per aquest Premi d'Honor de l'Acadèmia d'Artes Escèniques que recollirà el dia 4 de novembre. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més.
en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Última secció del Faves Contades d'aquest dilluns, la secció de literatura d'avui, que la tenim amb la Laura Moreguillén, de la llibreria Paideia, per parlar-nos d'una activitat que promou la lectura i a la vegada ajuda a socialitzar i a fer xarxa. Avui parlem dels clubs de lectura. Laura, benvinguda,
hola.
Com estàs?
Bon dia, doncs molt bé.
Sí?
Sí.
I que bé que s'està quan plou, no? Sota
sí,
sostre.
Sí, ben recollidets, envoltats de llibres. La veritat és que té un punt més romàntic, potser, no? I la idea d'agafar un llibre i anar-te'n a casa i encedar-lo amb la manteta, doncs també doncs, crec que és...
Ve d'agost.
No? Ve d'agost.
Ve d'agost. Deia, avui parlem dels clubs de lectura i jo tinc la sensació que és una... És un hàbit que hem adquirit ja fa alguns anys. Vull dir que no és ni de fa un ni de fa dos. Vull dir que, i a més, que tot això ha anat a l'alça.
Sí.
No?
Sí. La veritat que jo crec que els motius són varis, però una de les coses que hem hagut de fer les llibreries tenint en compte una mica com funciona el mercat i les grans superfícies que venen llibres, no?, que tenen més marge o bueno, tenen més possibilitats econòmiques, és que ens hem de diferenciar d'alguna manera. I la manera com ens podem diferenciar és, primer, doncs, el tracte tu a tu, la recomanació, la prescripció lectora, tal, que això està bé, és a dir, tu pots entrar a una gran superfície, potser ningú t'atendrà, potser doncs, hauràs d'anar a preguntar, escolta, on pots recomanar... Tal. Nosaltres és un hàbit, és que no entenem el nostre ofici d'una altra manera, això per un cantó. I l'altre, doncs, que els clubs de lectura et permeten crear una experiència més enllà de la compra i venda de llibres. Llavors, jo com a llibretera, per mi és... et deixaré anar un gustasso, ¿vale? Poder compartir lectures que haguem pogut seleccionar nosaltres amb la gent. I realment és una experiència molt, molt enriquidora, no només pels que s'han llegit el llibre i venen a compartir les seves sensacions, sinó també per nosaltres, que reps un feedback i aquella lectura que tu has pogut fer com a lector, ja no només com a lector més enllà de ser llibreter i llibretera, la comparteixes amb altres lectors i lectores, i aquesta lectura que tu has tingut es va enriquint de totes les demés, no?
De diferents mirades,
diferents,
no?
Mirades, exacte.
Interpretacions,
exacte.
Que fa cadascú. Són més habituals els clubs de lectura presencials o en línia?
La veritat, nosaltres en línia no ho fem. És a dir, nosaltres només fem presencials. Els de línia jo crec que és una cosa que en el moment de la pandèmia doncs sí que es van haver de una mica per força, no? Per entablar doncs, aquestes converses i crear la xarxa d'aquesta doncs, manera, perquè era el recurs que hi havia en aquell moment. Però jo crec que és molt potent el fet de que siguin presencials, perquè bueno, estàs en una taula o no, estàs envoltat amb gent, estàs enrotllant i surten converses. I
en el cara a cara.
El cara a cara jo crec que és molt potent. Mm.
I en el vostre cas, el club de lectura de sortida, va ser una iniciativa pròpia de la llibreria, per tant vostra, o bé un suggeriment d'algun client, d'algun lector?
Nosaltres ara ja portem, el Sergi i jo, 3 anys a la llibreria, i nosaltres teníem ganes de fer un club de lectura. Per això, perquè l'experiència a dintre la llibreria doncs, fos més rica, no? I poder oferir alguna cosa més que recomanacions, que ens encanta. Però el club de lectura era una cosa que ens venia de gust, perquè bueno, és una part de la teva feina que és molt, molt xula. Llavors, ho vam fer, diguéssim, egoístament per nosaltres, perquè volíem fer-ho, però perquè també hi havia gent que ens preguntava. I llavors vam veure, ostres,
ho hem de casar,
ho hem
no?
de casar això, sí. Perquè nosaltres volem i la gent vol, per tant doncs fem-ho.
I això quan va ser? Quan Mira, porteu amb els clubs de lectura?
La veritat és que vam començar l'any passat amb un grup que era un llibre al mes i aquesta tardor hem començat amb 4 grups, o sigui que ens hem anat, ens ha vingut molt de gust.
Us heu llançat a la piscina?
Sí. 4 grups per 4 temàtiques. I llavors la gent es podia apuntar a una temàtica en concret o pot dir, mira, vull fer un llibre d'aquesta temàtica, 2 d'aquest, o només vull provar perquè mai he fet un club de lectura. Vull saber què és aquesta experiència i llavors s'han apuntat a un club, a un llibre en concret.
Doncs mira, parlarem dels diferents grups que teniu, però abans de tot jo crec que podem explicar precisament això que deies tu, no? D'explicar com funciona el club de lectura, per si hi ha algú que encara no ho ha provat, convidar-la, no?
I tant.
Expliquem com funciona, quina és
la mecànica,
la
no?
mecànica, exacte.
Nosaltres proposem unes dates, proposem uns llibres, llavors la idea és que la gent que s'hagi apuntat a un club de lectura d'un llibre en concret, per exemple, doncs quedem el 15 de novembre, m'ho invento. I doncs aquell dia doncs es ve amb el llibre llegit, nosaltres ho recomanem, vaja.
Ja.
Pots venir també sense llegir.
Sense fer els deures, no?
Sí, bueno, jo vaig escoltar, però jo crec que el més enriquidor és que te l'hagis llegit i a partir d'allà doncs nosaltres, el Sergi i jo, perquè el Sergi en fa uns, jo en faig uns altres, els anem moderant. I simplement, doncs, bueno, parlem una mica, primer avancem, parlem una mica de l'autor, de l'autora, del seu univers, parlem de l'editorial que hi ha al darrere, i llavors, doncs, mirem l'estil de l'autor, de l'autora, una mica, doncs, generem preguntes en funció de la lectura que jo, per exemple, jo n'he fet, i jo tinc unes preguntes. O penso que són preguntes que es poden formular al grup. I a partir d'aquí doncs, es van generant, però és que en van sortint de noves. És a dir, per molt que jo tingui un guió, en sortiran moltíssimes més que jo no m'he preparat. Però aquesta és la gràcia, no? Que jo tinc una lectura, però com que potser n'hi ha 15 més, a partir d'aquí anem enriquint i anem creant el debat.
Clar, i és que poden ser els propis lectors qui donin resposta a aquestes altres preguntes.
I tant, i normalment pot sortir més preguntes que respostes, sí. Això també és veritat. Però la idea és que sigui un grup, que la gent se senti còmoda, sobretot, que la gent que tingui ganes de participar, participi, qui tingui ganes d'escoltar, doncs ve a escoltar, i ja està, ha de ser un espai, et dic, còmode, distès, i en què debatem sobre el llibre.
Val. Jo ara m'estava preguntant precisament, un espai de confort on tothom es trobi bé, és possible que algun cop s'hagi de censurar algú o convidar-lo a deixar de participar? No us heu trobat amb això?
De moment no ens hi hem trobat.
Ja.
Clar, no sé, si ens hi trobem en algun moment, doncs, clar, a veure, opinions, és que tothom pot opinar, no hi ha una opinió dolenta. És simplement una opinió. A partir d'aquí, doncs, l'escoltem i llavors debatem, però no es, jo crec que vetar no, no es pot vetar.
Hi ha un nombre idoni per fer un club de lectura? És a dir, a l'hora de participar, quanta gent acostuma a participar?
Nosaltres hem posat un aforament limitat de 15 persones, perquè creiem que més de 15 persones potser no hi ha prou espai per tothom per parlar, i no, diguéssim, pot perdre qualitat, no? Si hi ha gent que vol participar i, ostres, doncs no té temps com per participar o no podem debatre prou una idea del llibre, doncs la idea és que siguem un grup reduït, que la gent això es pugui sentir al ser un grup més recollit, més còmode, i ja està. Jo crec que 15 persones, almenys nosaltres de moment estem provant amb 15.
Per quanta estona?
Una hora.
Una hora?
Una hora aproximada. De vegades es pot allargar una miqueta més, una hora d'e, una hora i quart, però la idea és això, una hora aproximada. També perquè la gent té el temps limitat, no?
I en les dinàmiques que de les sessions que ja heu fet, ja comenceu a veure perfils, no?, de gent que li encanta participar i acapara,
sí,
i acapara tota l'atenció, el que és més discret i a prou feines i intervé una vegada.
Sí, i tant. Però clar, com que és un espai lliure, és a dir, no obliguem a ningú a parlar, no obligava ningú a callar, tampoc. És a dir, sí que tu, com moderant el club, si veus que algú que fa estona, que no diu res, té ganes de parlar, doncs llavors l'invites i l'ajudes, saps?, perquè s'incorpori la seva idea. Però clar, evidentment, tots, sempre quan ens reunim en una taula, ja sigui en un dinar o fent el vermut, sempre hi ha algú que parla més que altres, no? Però bueno, invitem això, a que tothom pugui participar, si vol participar.
Anem als grups de lectura que heu obert per aquesta tardor.
Sí.
Deies diferents temàtiques.
Sí.
Teniu un grup de clàssic.
Sí.
Un altre de novel·la negra, un de literatura i territoris.
Sí.
I de veus contemporànies.
Sí.
Anem a desgranar una mica cadascun d'aquests grups. Estan tots en funcionament ja?
Sí, tots sí. Ja, de fet, estem ja a les últimes... És a dir, cada club de lectura té 3 llibres, és un llibre per mes. Per tant, ja estem a les terceres lectures.
Val.
Acabarem el trimestre al novembre. I sí, això.
Molt bé. Amb el clàssic?
Vam pensar que hi havia interès pels clàssics i vam crear el de clàssics. L'únic que el reformularem, és a dir... Vam començar amb unes idees i podem reformular les coses en funció també del feedback que anem rebent de la gent. O nosaltres també, al final, hem de fer alguna cosa que ens agradi molt. Llavors, el clàssics estava pensat també com aquests llibres que en podem dir clàssics, tot i que no és un clàssic. És a dir, què s'entén per clàssic? Podríem dir moltes coses, Clar, nosaltres, per exemple, a la llibreria els clàssics els tenim posats com aquells que estan llibres que es van escriure abans del segle XX. Val? Però nosaltres... el volem reformular i és, al final, una mica els nostres clàssics, aquests llibres que creiem que són imprescindibles per nosaltres.
Val.
I aquesta serà la idea de cara al proper trimestre, que aviat obrirem inscripcions, i això, hi haurà una reformulació. Podem incloure un Tolstoi, perquè per nosaltres és un clàssic, evidentment, però podem incloure alguna cosa més contemporani perquè creiem que ja és un clàssic. No sé, m'ho invento, no vol dir que sigui...
Yeah.
Un García Márquez, un Paul Auster, o un Ford, per què no? Al final, això, que és un clàssic.
Anem al grup de novel·la negra,
sí.
Que està de moda, no?
Sí, la novel·la, el true crime, tot això agrada molt.
Sí.
Sí, el de novel·la negra és perquè a nosaltres ens agrada la novel·la negra, al nostre públic li agrada la novel·la negra, nosaltres sabem què és el que ens demana la gent, i també doncs, creiem que és un gènere que permet fer molta crítica social, més enllà de que hi hagi crims o no crims, però hi ha autors i autores doncs, que van una mica arrel, no? I fan això, una mica més de crítica social. És un gènere que ens agrada, és un gènere que té molt de ritme a l'hora de llegir, i a vegades necessitem lectures així, una mica per distreure's, encara que puguin ser una mica túrbies, no? Però és un gènere molt, molt xulo, que ens agrada i que creiem que...
Ens agrada perquè ens proposa jugar una mica detectius,
Sí, exacte. I on és capaç la ment humana, També.
Literatura i territoris, exactament què vol dir
això? Què vol dir? Sí, és una mica potser ambigu el títol, però la nostra idea era que donar veu a autors i autores que ens parlin des d'altres societats, des d'altres territoris, val? Per exemple, hem inclòs en aquest trimestre un llibre que es diu Queda't amb mi o Queda't conmigo. L'autora és nigeriana i llavors parla d'una relació i d'una estructura familiar molt diferent a la que es pot entendre a Occident, no? I llavors nosaltres doncs volíem això, indagar en diferents territoris, en diferents realitats, però tenim molt en compte que qui més ve o qui més ens pot parlar del seu país és una veu autòctona. Llavors són llibres que ens aproparan a Nigèria o al Japó, o aquest últim que farem, que es dirà La Colònia, ens apropa a Irlanda dels anys 70.
Mm-hmm. Interessant, eh?
Sí.
I veus contemporànies, senyor
veus,
el quart?
Sí, veus contemporànies, l'hem volgut dedicar a aquells autors i autores que potser són veus que estan sonant més, és a dir, que són més emergents o que tenen un forat en el mercat, però que no són clàssics, no? Per exemple...
Que estaria més d'actualitat, diríem.
Sí, seria més d'actualitat. Per exemple, doncs aquest mes, en aquest primer trimestre vam incloure John Bilbao, amb un llibre que es deia Los Extraños. Hem inclòs a la Sally Rooney, que fa aquí dues setmanes, em sembla, vam parlar, doncs que té tot un seguit de seguidors i un mercat concret, doncs també vam considerar que era interessant incloure-la en el club.
Que bé, no?
Sí, una mica variat.
I dels quatre, de moment, quin està tenint com més acceptació, més seguidors?
Et diria que així, a priori, el primer que es va emplenar va ser el de Veus Contemporànies. Però t'he de dir que tots s'han anat omplint. I també hem hagut de dir que no. O sigui, que hi ha gent que es volia apuntar, de dir, ostres, doncs el tinc ple. O sigui, estàvem contents per un cantó de dir, ostres, s'ha omplert el club, però no hem pogut acollir a tothom. O sigui que la nostra rebuda és... Bueno, estem molt contents, la veritat.
Mm. I abans parlàvem, el fet de fer un club de lectura en un espai com una llibreria, doncs és propici, vull dir, s'escau com l'anell al dit, eh?
Sí.
Pràcticament, i jo m'imagino que la gent també es troba com més a gust envoltada de...
De cultura, de llibres. Sí, jo crec que és un espai... genial, ho podríem fer en un cafè també, i també seria bonic, però bueno, el fet de que estiguis envoltat de llibres és com que fa que tot el context tingui sentit, no? És per mi és una idea molt bonica, molt romàntica, però que té tot el sentit del món, no? I al final és l'experiència d'entrar a una llibreria és poder parlar també de llibres, de crear comunitat i fer xarxa.
Mhm. Doncs avui n'hem parlat d'aquesta tendència en el món de la literatura que serveix per compartir, com dèiem abans, per socialitzar. Ho hem fet amb la Laura Moré de la llibreria Paideia, a qui agraïm que avui ens hagi acompanyat, el Faves, i us esperem d'aquí quatre setmanetes. O...
Pot ser.
Sí. Tornarem a veure'ns així,
val,
cara a cara, per continuar parlant de literatura. Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Fins aquí arriba el Faves Contades d'aquest dilluns de pluja. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu que demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, tornarem a ser aquí per contar faves i el que calgui. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat. Ràdio Sant Cugat.